Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us parla Elisa Omedes. Tragèdia aquest migdia al local d'assaig dels Xiquets del Serrallo, al Port de Tarragona. Mentre estaven desmuntant una estructura metàl·lica, la instal·lació els ha caigut al damunt i ha mort una persona, un membre dels Castellers de Gavà. Dues persones més han quedat ferides, que són el cap de colla dels Castellers de Gavà i el cap de colla dels Xiquets del Serrallo. A l'informatiu del migdia del cap de setmana hem parlat amb l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
La colla dels Xiquets del Serrallo de Tarragona, del barri marítim, i la colla Castellers de Gavà estaven fent una operació de recollida d'una estructura metàl·lica que serveix pels assajos de del local provisional que tenia la colla del Serrallo de Tarragona. Se l'havien d'endur cap a Gavà per poder-lo reutilitzar. I fent aquesta operativa, a 12:15 aproximadament, es veu que se'ls hi ha vingut a baix.
El local d'assaig dels Xiquets del Serrallo, que és el tinglado 4 del moll de costa, s'està desmuntant perquè l'han de traslladar a l'autoritat portuària. Pel que fa als ferits, l'un l'han traslladat a l'Hospital Joan 23 i l'altre al de Santa Tecla, tots dos de Tarragona. Més notícies, Montse Garcia.
La secretària general d'Esquerra Republicana i portaveu parlamentària de Junts pel Sí, Marta Rovira, afirma que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries no ha posat en dubte cap de les partides dels pressupostos i, per tant, el referèndum tirarà endavant. A l'espai l'entrevista de Catalunya Informació, Rovira ha explicat que el compromís polític per fer el referèndum continua vigent.
L'oposició no ha fet declaracions que semblen incendiàries, que sembla que s'hagi d'acabar tot, que sembla... Escolti'm, nosaltres estem molt tranquils. El Consell de Garanties Estatutàries avala les partides per fer el referèndum. No n'ha posat cap, ni és que ni un cèntim d'euro ha posat en dubte. I el que ens diu el Consell de Garanties Estatutàries és no em facin... Escolti'm, a mi no em facin valorar els compromisos polítics que vostès tenen. No, d'acord.
El fort vent que bufa en algunes poblacions catalanes ha provocat incidències al subministrament elèctric. Segons Protecció Civil, encara queden 180 abonats sense llum a Conesa, a la Conca de Barberà. Durant el matí s'han quedat sense llum més de 2.700 abonats a Palafrugell, al Baix Empordà, però a hores d'ara ja han recuperat el subministrament. Altres localitats que havien estat afectades, com Fontanals de Cerdanya o Terraferrera, al Segrià, també han recuperat la normalitat. Protecció Civil manté en prealerta el pla Procicat per les fortes ventades que han bufat aquest matí i encara ho fa amb molts punts de Catalunya. La previsió és que el vent afluixi les pròximes hores i es doni l'avís per finalitzat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 del migdia més de 200 trucades a causa del fort vent.
Prop de 400 farmàcies de tot Catalunya participen a la campanya de medicaments solidaris que promou l'ONG Banc Farmacèutic. L'objectiu, recollir medicaments bàsics per les persones en risc de pobresa i exclusió social que tenen entitats com Càritas o la Creu Roja. El president del Banc Farmacèutic, Àlex Brenner, en xat, destaca que el tipus de medicaments que es demanen.
Tots els medicaments de no subjecte a prescripció mèdica, medicaments que no són de tractaments crònics, sinó només medicaments que coneixem de botiquín, els medicaments publicitaris que coneixem, són medicaments que han estat fora molts d'ells del sistema públic de finançament i, per tant, són medicaments que el cost és molt elevat.
Les principals passions de Catalunya necessiten guanyar públic jove i recuperar el suport econòmic de les administracions perdut arran de la crisi. Són els principals reptes que han destacat els organitzadors durant la presentació de la nova temporada que s'ha fet avui a Cervera. Estela Busoms.
S'ha triat la capital de la Segarra com a escenari perquè precisament aquesta tarda s'estrena la temporada amb una representació única, la que recrea la passió tal com es feia a l'edat mitjana a l'església de Santa Maria. Des de la Federació de Passions de Catalunya asseguren que han de fer molts esforços per superar les dificultats econòmiques derivades de la caiguda de les subvencions i de l'increment de l'IVA cultural. Tot i això, veuen el futur assegurat, com explica el president del Patronat de la Passió de Cervera, Xavi Canyabate.
Considerem que sí, que tenen recorregut, tenen un recorregut que han d'anar treballant, sobretot, que han d'anar fent-ho atractiu pel públic jove, perquè la gent s'hi vagi venint, perquè és un dels públics que ens costa més.
La temporada regular de representacions començarà demà a Olesa de Montserrat, coincidint amb el primer diumenge de Quaresma.
Es esports, Montsemir.
A un quart de cinc començarà l'Eibar-Madrid de primera, l'Espanyol i el Barça també juguen avui, l'Espanyol al camp del Villarreal a partir de 2:15, el Barça 3:15 a casa contra el Celta, jugat aquest migdia a primera, Leganés 1, Granada 0, a segona a les 6, Girona-Getafe i Rayo Vallecano-Reus. D'aquí una hora a les 4, Porto-Freiking-Granollers, a la tercera jornada de la fase de grups de la Copa EHF, la Lliga de Futbol Sala, jugat aquest migdia, Pozo 1, Barça 2 i a l'ACB, Andorra-Manresa a partir de les 9 del vespre.
Fins aquí les notícies. Solidaris, amb Adrià Bas.
I a poc van minant amb el missatge. I potser més valdria no fer-los cas, fer veure que no els hem sentit i seguir treballant per la convivència de la mateixa manera, amb el mateix convenciment que ho hem fet sempre. Però, és clar, això és els solidaris. Què tal? Bona tarda a tothom. I nosaltres no podem passar-ho per alt. Tant li fa quin dels dos posem primer. Això ho hem sentit aquesta setmana.
And of course, women must earn less.
Per descomptat que les dones han de guanyar menys que els homes perquè són més dèbils, són més petites, smaller, són menys intel·ligents, han de guanyar menys, això és tot.
És Janusz Korwin-Mikke, eurodiputat ultra polonès. Ole! I tothom les mans al cap. Però la sanció pot ser inversament proporcional al disbarat que ha pronunciat. Una multa i uns quants dies d'inhabilitació i avall. El president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, ha dit que estudiarà si aquestes declaracions han contravingut la norma del Parlament que diu que en el plenari els diputats no poden difamar ni utilitzar comentaris racistes, xenòfobs ni ofensius. Que s'ho ha d'estudiar, diu. Home, doncs miri, d'entrada, dels 751 eurodiputats que hi ha, un 35-40% són dones. I tots els eurodiputats s'han escollit per sufragi universal, és a dir, que hi ha milions de dones europees que els han votat. Per tant, que no estudiï gaire el senyor Tajani si això és o no és un comentari perillós i, en tot cas, que sí que estudiï si el destitueixen definitivament. Però espera't que en tenim més. De los creadores de l'autocar del pene i la vulva...
En España ha dejado de existir la libertad de expresión. La Inquisición gay ha impuesto su dictadura, que niega los derechos a los disidentes. Entendemos que el juez sienta miedo ante la demostración de fuerza del poder político y del poder mediático. Hoy se cuestiona la separación del poder político y el poder judicial. Se cuestiona Montesquieu.
I ara què li hem de contestar a aquest senyor que es diu Ignacio Arzuaga, que és president d'Azteoir? Doncs miri, d'entrada, que Torquemada era capellà i que l'única inquisició que hi ha hagut de moment a la història d'Espanya la va instaurar al segle XV la mateixa església que aquest senyor defensa a ultrança. I dit sigui de passada que el papa Joan Pau II, l'any 2000 i el 2004, ja va demanar perdó pels crims comesos per aquella inquisició. I encara una altra cosa, la transfòbia, la discriminació, perquè sí, i apuntant directament als nens, als menors que no es poden ni se saben defensar, no és llibertat d'expressió. Que no us enganyen. Tenim feina. Avui, aquests solidaris, ens agradaria que fos, que us el prengueu, com un antídot.
Solidaris. Perquè el més important són les persones.
Aquesta setmana ha fet un any de l'assassinat de l'activista ambiental hondurenya Berta Cáceres.
Tu lucha es un ejemplo de honor y sentimiento. La tierra hizo flora, con pena hoy te llora.
El cas de la Berta es va tornar paradigmàtic per les amenaces repetides que van rebre ella i la seva família i s'ha pres com a exemple i reivindicació a l'Amèrica Llatina. Però no és l'única persona que s'hi ha deixat la vida mentre defensava els drets humans i els drets ambientals davant d'altres persones amb interessos empresarials, polítics i econòmics menys col·lectius i més particulars. Perquè mai més no torni a haver víctimes com la Berta, pareu atenció a la següent història.
Està al costat, dels qui veuen conculcats els seus drets més fonamentals.
Xavier Mas Llorenç, president de l'ICIP.
I que pateixen risc per la pròpia vida i seguretat, acompanyar-los, que aquesta és la paraula clau, està en el cor mateix de l'ètica de la cura que promovem des de les institucions i entitats que treballem per la pau.
Els solidaris sempre reconeixem el mèrit dels cooperants, dels activistes, d'aquella gent que fan una passa endavant, que se signifiquen i defensen una causa justa. I a banda del reconeixement del mèrit, és responsabilitat de tots el cuidar-los, defensar-los, el fer-los l'acompanyament, perquè en molts casos és gràcies a ells que s'han restituït molts drets vulnerats.
Podran tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva en tu bella esperanza.
Amb aquest objectiu, l'any 1981 van néixer les Brigades Internacionals de Pau, una ONG creada per un grup d'activistes que s'inspiraven en les pràctiques de no violència activa de Gandhi. Les brigades, les PBI, segons les seves sigles en anglès, han rebut aquest any, i per això són avui els solidaris, el Premi Constructors de Pau de l'any 2016 de l'Institut Català Internacional per la Pau, de l'ICIP.
There are leaves falling all around my feet. With a wind howling high, I looked up at the sky. The clouds were gray and bleak.
Aquest guardó reconeix les Brigades Internacionals de Pau per la seva trajectòria, sostinguda en el temps, de protecció i d'acompanyament dels defensors dels drets humans que treballen en àrees de repressió i de conflicte. Montserrat García i Ninet Montenegro, bona tarda, benvingudes, buenas tardes. Gràcies per estar aquí en Catalunya Ràdio.
Gràcies per invitar-nos.
La Montserrat García és la representant internacional de les Brigades Internacionals de Pau a l'Estat espanyol i la Ninet Montenegro és diputada del Congrés de Guatemala i una històrica activista que coneix de prop les brigades. Señoras, 35 años, una trayectoria, una historia sobre el terreno, acompañando a personas y a organizaciones que sufren amenazas constantes, intimidación, asedio, persecución, los han puesto en prisión, incluso los han torturado a causa de sus ideas, de sus creencias, de sus pensamientos, y todo a través de personas voluntarias, ¿es así?
Pues sí, nuestros equipos en el terreno están mayoritariamente compuestos por personas voluntarias. Probablemente más de cientos, quizás hayan pasado miles de personas en cada uno de los 13 países donde Brigadas ha tenido proyectos desde el año 81.
La Ninet Montenegro i la Montse fa molts anys que es coneixen, perquè les Brigadas també fa molts anys que estan implantades a Guatemala, ¿verdad, Montse?
Sí, el primer proyecto de Brigadas surge en Guatemala y la primera organización acompañada es la organización que fundó Ninet, el GAM, el Grupo de Apoyo Mutuo.
¿Cuándo llegaron a Guatemala y en qué contexto?
Bueno, nosotros aprovechamos que hubo una apertura a nivel internacional cuando estaba gobernando Ríos Montt, y allí que nos fuimos porque, bueno, había esa necesidad, ¿no?, en este momento de conflicto en Guatemala, y empezamos eso acompañando al GAM.
¿Estem parlant de l'any 83?
Del año 83, sí.
L'acompanyament internacional dissuadeix els atacs contra civils en zones de conflicte, el cas de Guatemala, però potser també a altres llocs?
Pues la presencia de acompañantes, observadores internacionales, sí que persuade. Si son, digamos, que las entidades que quieren atacar o los posibles agresores tienen algún tipo de enlace con aparatos del Estado, porque funciona. Nosotros lo que hacemos es, con nuestra presencia internacional, estamos siendo como ojos, ¿no?, del exterior, de lo que está pasando, pero también tenemos todo un trabajo político detrás, de trabajo de incidencia en los países donde tenemos grupos de país y también en los países donde tenemos los proyectos. Hacemos reuniones con las autoridades mostrando preocupación. Entonces, somos como los ojos, ¿no?, que damos la voz de alarma cuando es necesario porque nos preocupa una situación de violación de derechos humanos.
I per tant, que aquest paper el facin persones civils, voluntàries, vingudes de fora, fa que si qui està violentant un dret humà és un propi govern, és un estat, s'ho pensi dues vegades abans de fer-ho, en la mesura que la comunitat internacional li pot fer pressió com a país, és això?
Sí, eso es, exactamente. Mm-hmm. Es un poco ese, esa es la estrategia, sí.
Ninet, en un caso como el suyo, ¿qué papel tuvieron las brigadas internacionales?
Bueno, yo los conozco a ellos en el año 1984. Uh-huh. Fue el año en el que secuestraron a mi esposo, Edgar Fernando García, en el 18 de febrero. Y ante esa situación inicio yo la búsqueda de él en diversos lugares, instituciones psiquiátricas, cárceles, cementerios, etcétera, y voy conociendo a personas que también tienen la misma situación que yo, porque el año 84 fue un año de barrida en la ciudad capital, de sobre todo de dirigentes estudiantiles. Pues después de esto nos organizamos, pensamos que juntas éramos mujeres, que juntas, porque secuestraban a los hombres. Casi nunca eran mujeres, pero sí había.
Usted y su marido en esa época eran muy jóvenes.
Sí, éramos personas muy jóvenes ambos. Estábamos muy recién casados y teníamos apenas una niña de año 8 meses.
Y a su marido todavía no lo encontraron.
Aún el día de hoy su estatus es detenido, desaparecido.
Desaparecido.
Así es, lamentablemente.
Ni siquiera han podido legalmente darlo por muerto para una cuestión administrativa.
Ni siquiera se le ha podido dar por muerto. Porque seguimos en un proceso, aún después de tantos años, de búsqueda de sus restos, especialmente por su madre y su hija, y además de justicia. Quiero contarle que un general, esto es histórico, un general ha llegado a prisión por el secuestro de mi esposo,
de
pero por supuesto, más de 30 años después, no antes. La lucha antes fue durísima. Y las personas que nos organizamos, los familiares, también fueron víctimas de asesinatos. Por eso, cuando asesinan a la vicepresidenta del GAM, la matan junto a su niño, es cuando yo voy, toco literalmente las puertas de Brigadas de Paz y pido apoyo. Y es cuando ellos me empiezan a apoyar para, llamémosle así, cuidarme. Uh-huh. Con sus cuerpos, ¿verdad? Porque
protegerla, porque a usted misma la amenazaban de muerte.
Nos pasaban ametrallando, nos tiraban bombas, nos intimidaban, fue una cosa espantosa. Pero yo le diría, mi hija fue cuidada día y noche, de lunes a domingo. Yo también de lunes a domingo dormían en mi casa, desayunaban todo en mi casa y en la calle juntos. Y de esa suerte, hasta antes de la firma de los acuerdos de paz, yo fui apoyada por ellos. Y creo que eso me permitió no solo seguir librando la batalla que aún hoy día se da por este caso y sobrevivir. Si no es por Brigadas de Paz, yo estaría muerta. Eso se lo puedo asegurar.
Usted era maestra.
Fui profesora de educación primaria en mi juventud, uh-huh. Así es.
Y es gracias a las brigadas que usted ha entrado en política activa y por lo cual ahora usted es diputada del Congreso de su país.
Bueno, es gracias a ellos que yo tengo vida. Y al tener vida, obviamente, uno tiene la posibilidad de tener proyectos, sueños y expectativas. Así es. Podría ser. Claro que sí.
Muy fácil no habrá sido monitorizar el funcionamiento de instituciones públicas como el propio ejército, desde una posición como la que usted ocupa ahora, ¿verdad?
Bueno, fíjese que, de verdad, cuando nosotros... A mí me nombran, hablando ya del Congreso, a mí me nombran en una ocasión presidenta de la Comisión de Defensa. De Defensa Nacional, que es del Ejército. Uh-huh. Y yo inicio a fiscalizarles toda la trama que hay allá adentro de corrupción. Y se descubre una corrupción vinculada con el expresidente Alfonso Portillo, que posteriormente lo llevó a la cárcel. Uh-huh. Pero yo lo hago en un ánimo de verdad de fiscalización. Ellos siempre que me vinculan dicen, no, ella lo hace por su marido.
Por venganza.
Por venganza. Porque su marido fue secuestrado y aún ella busca no dicen justicia, aún ella busca venganza. ¿Por qué? Porque hace solo 3 años fue apresado el general Héctor Bol de la Cruz, que fue el que literalmente mandó secuestrar a mi esposo y está preso.
Clar, perquè molt poques vegades en el cas d'un país que ha patit com el que ha patit Guatemala, que una persona que ha estat víctima directa o indirecta de la repressió de l'Estat acaba arribant a una institució tan alta com és un congrés i a dirigir o a controlar una comissió per fiscalitzar justament l'exèrcit, aquells que en un moment passat l'havien reprimida.
Sí, fue muy histórico y también muy incómodo, ¿verdad? Yo podía citar a un general, ponerlo en la picota, llevarlo a la comisión, cuestionarlo, y tenía obligación de ir. Eso para ellos fue muy, muy duro.
Ahora le voy a preguntar, ¿cómo lo ha hecho usted para luchar contra ese yo interior que seguramente en algún momento pide explicaciones y tiene necesidad de que le restituyan lo que le quitaron? Para luchar contra ese posible sentimiento de venganza y ser justo, hacerlo por transparencia, por razones de Estado, por compromiso con el país.
Fíjese que durante más o menos unos 10 o 12 años yo viví con un odio en mi corazón muy fuerte. Y ese odio me estaba consumiendo a mí, no a otros. Y comprendí que tenía que hacer un esfuerzo muy grande por perdonar, no olvidar, perdonar. Y tratar de hacer otras cosas. Y les comentaba precisamente en el almuerzo que decidí que tenía que estudiar. Y terminé mi licenciatura, estudié otras cosas, porque eso me distrajo la mente y me ayudó a saber que la vida es algo más que solo lo que a mí me había pasado, ¿verdad?
Montse, el cas de la Ninette és significatiu de la feina de les brigades arreu del món?
Yo creo que sí que puede ser un caso emblemático, ¿no? Porque en esa época que acompañábamos a Ninette, también acompañábamos a otros activistas. Me estoy acordando de Amílcar, del CERJ, que también, pues como a Ninette se le acompañaba 24 horas al día. Ahora nuestro trabajo es diferente, pero también yo creo que ayudamos, ¿no? Y que se sigue manteniendo presencia permanente. Por ejemplo, en Colombia, en la comunidad de Paz de San José de Apartadó, hay voluntarios viviendo permanentemente. Y de hecho, pues yo creo que gracias a ello la comunidad no sufre tantas incursiones paramilitares como podría. De hecho, ahora hay una alerta en PBI Colombia porque recientemente han sufrido la violencia paramilitar en la comunidad y están muy preocupados. Entonces, yo sí que creo que nuestra presencia hace una diferencia, pero la lucha es de ellos. Nosotros solamente estamos ahí para acompañar, para observar y para ser como eso, un poco voz, lo que tú decías, ¿no?, antes, afuera de... Nos preocupa esto que está pasando. Se están violando estos convenios, estos tratados, estos derechos humanos aquí.
Hacer divulgación, advocacy, ¿no? ¿Cuál es el perfil de la persona que forma part de les brigades internacionals?
Bueno, pues...
¿Es por voluntad propiamente o también depende de su orientación profesional, capacidad, especialidad?
Pues hay de todo. Yo creo que en mi caso, cuando yo fui en los 90s, pues éramos más gente que veníamos del mundo del activismo social, del activismo antimilitarista, pacifista y demás. Y ahora pues hay otro tipo de perfil de voluntario que quieren dedicarse a lo mejor sí al mundo de los derechos humanos de manera profesional y que Brigadas les permite una experiencia en terreno interesante, ¿no? Pero bueno, yo creo que Brigadas no solo te enriquece a nivel profesional, también te enriquece porque es una experiencia tan intensa que te enriquece a nivel personal y te cambia como persona. O sea, tú no eres la misma persona antes de ir al terreno a trabajar en un equipo y cuando vuelves.
Tu ara ho dius, hi ha persones ara que ja d'això en volen fer el seu camí professional. Com funcioneu a Brigades? Teniu destacaments fixes als diferents països on actueu o són actuacions puntuals en funció del context?
Digamos que la forma tradicional de trabajo nuestra es mantener equipos de acompañantes observadores en el terreno. Pero, por ejemplo, ahora mismo hay dos proyectos funcionando que son un poquito diferentes. En Nepal, por ejemplo, pues se usa a través de un consorcio con otras organizaciones, se está apoyando a los defensores de otra manera, no con presencia permanente. Hay una persona internacional en Katmandú, pero no hay un equipo como tal de acompañantes observadores. Es otro tipo de apoyo, ¿no? En Indonesia, pues también no hay una presencia permanente, se ayuda con formación, o sea que también estamos tratando de aportar desde lo que somos y nuestra experiencia en contextos donde a lo mejor nuestra presencia permanente no es posible, uh-huh. ¿no? Entonces, pero sí, la manera tradicional de trabajo es mantener equipos de observadores acompañantes internacionales que están compuestos por gente voluntaria, que va por un año y medio, dos años.
Tu ara en deies alguns, ja han sortit esmentats, Guatemala, el cas de la senyora Montenegro, Colòmbia, Mèxic, Honduras, el Nepal, Indonèsia, també ho ha estat a Sri Lanka, als Balcans, El Salvador, Haití, a molts sí. llocs. Com determineu aquests llocs als que heu d'anar a fer actuacions?
Pues son los defensores los que hacen un llamado a brigadas. Nosotros vamos a los países donde recibimos una petición. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Kenia fue un caso un pelín diferente porque la petición partió de Amnistía Internacional, no tanto de los defensores keniatas, pero siempre que hay una petición se conforma un proyecto exploratorio, se mandan personas que hacen una exploración en el terreno y se hace una reflexión, un análisis después de estas exploraciones donde se habla con las organizaciones, con el gobierno, con otros partidos políticos, con el cuerpo diplomático, etcétera. Se hace un trabajo bastante profundo de ver si cabe la posibilidad de que PBI, tal y como trabajamos y con nuestras herramientas, cabe en este país o no. Una de nuestras preocupaciones es trabajar con un estatus jurídico en el país, ¿no? En base a si podemos conseguir un estatus jurídico y dar esta seguridad a nuestros a las personas voluntarias, a nuestros equipos de trabajo en terreno, pues podemos decidir, ¿no? Si hay esta opción o no. Pero siempre parte de una petición de organizaciones o de terceros para poder ir.
Señora Montenegro, en el caso de Guatemala, la observación internacional, ¿qué papel ha tenido, qué peso ha tenido en la reparación y en la restitución de la democracia y de la justicia?
Bueno, por un lado el trabajo interno de los propios guatemaltecos, que decidimos librar esas batallas frente a un ejército verdaderamente criminal, uh-huh. que no se midió para secuestrar, torturar y matar, uh-huh. fue de suma importancia. Y el apoyo en esa época, yo me recuerdo, solo estaban brigadas de paz internacional, en ese momento pues fue sumamente importante para que nuestra organización y posteriormente otras organizaciones fueran resurgiendo y reactivaran la lucha por el retorno a la democracia, a la institucionalidad, el término del conflicto interno armado, porque hubo una guerra de 36 años en Guatemala.
Por eso se lo digo, porque fue muy larga. Y porque que vengan de fuera no muchas veces sirve para que de adentro se puedan solucionar las cosas.
Pero sí ayudó muchísimo porque ya la presión internacional era muy, muy fuerte. Ajá. Para que Guatemala ya terminara tantos años de dictadura militar, la denuncia de más de 40.000 desaparecidos, las agresiones contra nosotros como familiares de desaparecidos, llegar a matar hasta el hijo de la vicepresidenta del GAMI, quitarle las uñas, imagínense, eso fue algo muy dramático lo que vivimos nosotros, hace que al final, en 1986, el ejército vaya cediendo, permita una asamblea nacional constituyente y permita la primera elección civil, no tan democrática, porque ellos mismos decían que solo 30% de poder tenía el presidente de esa época, ¿verdad? Imagínese, 30%. Pero claro, paulatinamente, hasta 1996, que se firman los acuerdos de paz, yo le diría, Guatemala ha ido consolidando su democracia, institucionalizándola. Es más, somos el único país de América Latina que hoy ha llevado a la prisión a un expresidente y a una exvicepresidenta en funciones. Y yo le podría a usted preguntar, ¿qué otro país de América Latina ha hecho eso? Ninguno. Esto le demuestra a usted cómo cada día vamos fortaleciendo nuestras instituciones con procesos muy dolorosos y todavía mafias adentro del Estado, pero hemos ido caminando.
Por eso el juicio a Ríos Montt, que además fue televisado, que lo vimos en todo el mundo y que aquí al Solidaris el vam seguir en ese moment, fue un momento clave de la historia reciente de Guatemala.
También. Fue otro momento muy, muy difícil, muy complicado, pero que también demostró que a pesar de que se ha ido institucionalizando, el conservadurismo, la fuerza de la derecha sigue siendo muy fuerte.
¿Ha servido para que las víctimas y los verdugos, no solo para que se hayan sentado cara a cara a hablar y a construir la paz a partir de aquí, sino para que este discurso se siente en el común de la población, para que se entienda que hay que parar un conflicto en un momento determinado, y aunque nos duela sentarnos delante de quien fue verdugo, deberemos hacerlo para el bien de las generaciones futuras, para que esto ahora se construya de nuevo en un camino pacífico.
Fíjese que esto venía siendo así. Después de la firma de los acuerdos de paz, había ciertos diálogos cívico-militares, pero cuando ven ellos que nosotros los familiares perdonamos, pero no olvidamos, y seguimos los juicios, aunque estos lleven 30 o 40 años, eso les molesta mucho y se vuelve otra vez un parteaguas.
Claro, porque ellos pensaron que de aquella manera quedaría dormidito, ya no hablaremos
exacto.
más de esto,
y ahí
una
sí
herida
no.
que está abierta en realidad porque nunca se cerró. Esto lo hemos visto en muchas otras partes.
Y eso ha generado más tensión ahora.
Claro. Señores, enhorabona per aquest premi ISIP Constructors de Pau d'aquest any. Montserrat García, Ninet Montenegro, ha estat un gust que avui fossin aquí els solidaris. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ens queixem perquè no plou i quan cauen gotes del cel ens amaguem a sota els portals.
Soc la Sílvia, responsable de comunicació de Justícia i Pau. Aquest dilluns us esperem a la conferència El creixement de l'extrema dreta a Europa. Intentarem donar respostes a preguntes com: quines són les causes profundes d'aquest populisme xenòfob? Quin impacte tindrà sobre les polítiques migratòries? O per què no s'han produït, de moment, aquest fenomen al nostre país? Tot això amb l'ajuda d'en Jordi Borràs, fotoperiodista especialitzat en moviments d'ultradreta. Joan Botella, catedràtic de Ciències Polítiques. I amb el Sergi Picasso, periodista i soci fundador del Crític, que farà de moderador. Aquest acte s'emmarca dins del cicle de dilluns als drets humans i està organitzat per Cristianisme i Justícia, Mans Unides i Justícia i Pau. No us ho perdeu. Us esperem aquest dilluns a les 7 del vespre a l'Auditori del Cristianisme i Justícia, que es troba a Roger de Llúria 13. Per més informació podeu visitar el web justiciapau.org.
Ja fa temps que estem tocant el fons.
Doncs això li passa justament a la cancellera Merkel i a la Unió Europea en general, que la por a que l'extrema dreta el segui la gespa sota els peus en les pròximes eleccions a Alemanya, a França o a Holanda, els està fent girar cua en les polítiques d'acollida de refugiats, les poques que hi ha, vaja. Aquesta setmana, a Angela Merkel l'hem vista a Tunísia i a Egipte, mirant de frenar la migració irregular cap a Europa. Els ha demanat ajuda perquè continguin els fluxos de gent més o menys a l'estil de l'acord amb Turquia. I en la línia de la proposta que ha fet també aquesta setmana la Comissió Europea per incrementar les deportacions d'immigrants irregulars. Proposa la Comissió que s'expulsi 1 milió de persones a tota Europa i que el CIE puguin ampliar els períodes d'internament a 18 mesos. Però encara no hem vist cap gest dels estats, cap acord internacional per pacificar, per reforçar les democràcies i les societats d'aquests països. I potser seria la manera de que la gent no volgués fugir i potser seria la manera també més eficaç de lluitar contra les màfies del tràfic de persones. Aquestes mateixes màfies que diu Frontex que s'han enfortit per la mateixa presència de les ONG. Una ocasió perduda, doncs, de la cancellera alemanya quan aquesta setmana ha estat al Caire, justament d'on ha fugit la persona que escoltarem ara mateix. Es diu Ahmed Ali i és un altre d'aquests activistes que cal protegir dels que parlem avui. És fotoperiodista i la justícia del seu país l'ha condemnat a 25 anys de presó perquè amb la seva càmera va captar el moment en què un policia disparava contra un activista durant una concentració. Ara, Ali viu a l'estat espanyol, acollit pel programa de protecció temporal per defensors en risc d'Amnistia Internacional. La Marta Molina ha sortit a passejar amb ell per Barcelona. Han començat a la plaça de Catalunya, i no perquè sí, perquè és la plaça del 15M català. Quines són les fotos que a Egipte no li deixen fer? Quina és la foto que li agradaria fer? La xarxa Molina.
Ahmed Ali és egipci, és fotoperiodista i activista i pertany al moviment 6 d'abril, nascut l'any 2008. Té 24 anys i, com tots els que es trobaven a la plaça Tahrir el 25 de gener del 2011, somiava amb el canvi per un Egipte amb una democràcia autèntica, sense corrupció ni injustícies. Avui, un militar, el Sisi, governa un Egipte on en els últims anys ha augmentat la repressió als periodistes i als defensors de drets humans i on han crescut les condemnes a mort, el que Ahmed ens definia com un Egipte de la repressió. Ara, però, és refugiat i la seva il·lusió s'ha convertit en un exili. Però què va passar perquè hagués de fugir del seu país, on l'han condemnat a 25 anys de presó per fer la seva feina de fotoperiodista, però acusat per un jutge de terrorisme?
Després de la revolució de gener, moltíssimes coses van passar. Una junta militar, un període de transició, i després vam tenir un any de germans musulmans, i va venir a la presidència Adel Mansur, i després vam acabar, com sabeu ara, amb el Sisi. La situació ara a Egipte és molt difícil pel que fa als drets humans, als drets dels periodistes, o fins i tot a tots els activistes i la societat civil. I jo treballava moltíssim sobre tota l'activitat política que hi havia a Egipte. I llavors, la meva feina i també la meva participació amb el moviment del 6 d'abril, em van arrestar. I jo estava fent un documental sobre la vida dels periodistes després de la revolució. I vaig estar arrestat durant 5 dies i després d'això em van condemnar sense la meva presència un any després a 25 anys de presó. I aquesta és la raó que em va motivar a venir aquí.
Tot i això, com a fotoperiodista i defensor de drets humans, després de ser arrestat i condemnat, tenia clar que algun dia passaria i que calia perdre la por per conquerir la llibertat.
A mi, quan em van arrestar, per mi la situació no era fosca. Tenia l'esperança que quan més salvatge sigui el règim i més persones arrestades hi hagi, llavors la llibertat arribaria encara més aviat. Perquè si es comportava així el règim, això volia dir que tenia por, i aquesta por per a nosaltres era un èxit.
Nagi Shehata és el jutge que ha condemnat l'Ahmed i ha dut a la presó a més de 60.000 activistes en l'Egipte actual. Hi ha campanyes en contra dels jutges com ell, que tenen el suport del règim.
Hi ha molts periodistes que estan en la meva mateixa situació, o pitjor encara, hi ha 29 o 30 que estan arrestats ara per la feina de periodistes que havien portat a terme. Hi ha molts activistes que estan arrestats, activistes de tota mena, i hi ha fins i tot també germans musulmans grans, un nombre molt gran de germans musulmans, tot i que jo políticament estic totalment en contra d'ells, però jo he de lluitar també per els seus drets, perquè són drets humans, perquè tenen el dret, tot i que estic en contra de la seva política, tenen, jo crec que tenen el dret de tenir un judici just.
Ahmed Ali forma part del moviment del 6 d'abril, que va néixer a la ciutat de Karabia, un moviment de lluita contra la venda de les indústries tèxtils. Ara el govern diu que és una organització terrorista i molts d'ells no poden treballar ni viure tranquil·lament per por de ser arrestats.
Hi ha molts dels membres del 6 d'abril que estan fora d'Egipte per culpa de sentències com la meva, per exemple. I hi ha molts que estan a la presó amb sentències de 3 anys, 10 anys.
A l'Ahmed li han caigut 25 anys de presó i per això va fugir d'Egipte. Ara és part del programa d'acollida de defensors de drets humans d'Amnistia Internacional. Viu a Madrid, però el proper mes d'abril se li acaba la cobertura d'aquest programa i haurà de demanar asil polític a l'estat espanyol.
En general, jo personalment, jo com a fotoperiodista o com a fotògraf, jo crec que el fotògraf té un paper molt, 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 molt més important que els altres papers dels periodistes, perquè una foto val més que 1.000 informes escrits.
Doncs en aquest sentit m'agradaria, Ahmed, que em descrivissis una de les teves fotos que quedaran a la retina de molta gent durant molt de temps.
ستبقى خلال سنوات يعني في ذهون الأشخاص
هي صورة
es una foto d'una activista política que es diu Saima,
تم ضربها بالنار من قبل ضباط شرطة
ضربها بالنار que va ser assassinada a trets per un franctirador. I això va ser durant una manifestació per celebrar l'aniversari de la revolució de gener. Ella tenia un ram de flors i l'estava presentant als oficials, però la policia sí que la va matar. I jo vaig veure a l'oficial com l'estava matant davant meu i jo em vaig fer una foto, i la foto és molt clara, es veu el tret com entra al seu cap. Aquesta foto per mi va ser una, potser la foto més important.
Després de la descripció d'aquesta fotografia, li hem volgut demanar a l'Ahmed que ens expliqui com és la seva vida un cop ha sortit d'aquest ambient de violència i és en un país d'acollida.
Hi ha moltíssima gent quan viu situacions molt difícils, quan ve molta sang, molta violència, no pot sortir d'aquestes sensacions. Fins avui jo em desperto amb moltes imatges horribles i tinc malsons i penso que la policia m'està arrestant. No sé si podré oblidar això en el futur.
Hem comentat amb l'Ahmed que les revolucions són lentes. Després de 6 anys de l'inici d'aquella revolució del 25 de gener de 2011, li preguntàvem quins canvis hi ha hagut en el seu país.
Fins avui encara hi ha gent que està somiant amb un canvi. O sigui, jo crec que el que sí que hem guanyat de la revolució és que els joves que han vist aquesta revolució a través de la tele o d'internet ara sí que hi creu i té fe que hi haurà un canvi i entén que pot existir un canvi.
L'Ahmed, quan era petit, tenia un somni i l'ha volgut compartir amb nosaltres des de la plaça Catalunya de Barcelona.
Quan tingui la llibertat de poder viatjar, el meu somni sempre des de que era petit era fer fotos a Palestina i intentaré complir aquest somni.
Quina foto faries d'aquests dies que has estat parlant amb gent, que has estat passejant per alguns carrers, no? Quina foto faries?
Els coloms volant, perquè jo crec que un colom volant és el símbol de la llibertat. Jo faria una foto d'un colom volant.
Gràcies, Molina, i gràcies també al Miquel Gelelati, que ha fet d'intèrpret d'aquesta xerrada. Va, una agenda, una pausa i tornem de seguida.
Cada matí
em llevo tard,
mitja dormint,
corro pel parc,
m'espero el temps,
m'espera el temps,
sempre l'atrapo.
Et sonen aquestes paraules? Dutxent, el mur, incurable, marató, solidaritat, esperança? Soc el Jordi Méndez, pare del Max, un nen de 4 anys que pateix la distròfia muscular de Dutxent, una malaltia infantil, minoritària, degenerativa i sense cura, que comporta la debilitat progressiva de tots els músculs del seu cos. El 12 de març correré la Zurich Marató de Barcelona per l'associació Dutxent Somriures Valents, amb el repte 42 quilòmetres, 6.000 somriures. Tot el que recaptem anirà destinat a finançar projectes vinculats a Dutxent a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Hi ha algun lloc al món on tu i jo puguem ser feliços?
Per les persones que perseguim un somni, la vida té un significat diferent. El meu somni és guanyar la carrera a la malaltia del meu fill. Vull vèncer aquest mur. M'ajudes? Pots fer una donació mitjançant la web Migrant a l'Arena, on pots buscar el nostre repte 42 quilòmetres, 6.000 somriures, o a la web oficial de la Zurich Marató en l'apartat d'inscripcions a la Marató Solidària.
Si et vols vendre el cotxe, vine a VenderMiCotxe.es. Som a Barcelona, carrer de l'Equador 38 i a Cornellà, passeig dels Ferrocarrils Catalans 225. VenderMiCotxe.es, la venda del teu vehicle tan senzilla com el nostre nom.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva un joc de 4 olles del Barça, l'equip titular de la teva cuina. Una col·lecció de 4 olles antiadherents aptes per totes les superfícies de cuina i amb els colors i l'escut del Barça. Aquest cap de setmana al teu quiosc, primera entrega sense cupons. La cassola rosera amb tapa. Només amb Mundo Deportivo.
La música altera el ritme del cor, augmenta les pulsacions i fa disparar les hormones. Ens motiva, ens aixeca l'estat d'ànim i ens excita. Estàs avisat, la gran festa de l'Oh Happy Day t'obrirà el cor. Oh Happy Day, a TV3 aquesta nit.
Què hi ha millor que un partit del Barça? Dos. Aquest dissabte a les 6 al Mini, Barça ben llevant, amb entrades a partir de 3 euros i socis gratis. I després, a 3:15 al Camp Nou, Barça-Celta. Vine a gaudir del Barça del futur i viu la teva passió dues vegades. Entrades disponibles a fcbarcelona.cat.
Diumenge a TV3, l'ús de substàncies químiques en l'abús sexual de les dones i en robatoris és un fenomen criminal que va en augment. El gran objectiu és l'anul·lació de la voluntat. No recordo res a 30 minuts. I després, Trinxeres, supervivents de la lleva del biberó, recorden la batalla de l'Ebre, diumenge a la nit, a TV3.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat i a la frescor del peix i del marisc arribat directament de les nostres llonges.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, l'emperador a 11,99 euros al quilo.
Acostuma't al que és bo.
I els nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris amb Adrià Bas.
I fins les 4 a Catalunya Ràdio. Avui, uns solidaris per protegir els defensors dels drets humans, com la Victoire Ingabire, de Ruanda. Qui és? Li hem demanat al nostre col·laborador i membre de l'Àgora Nord-Sud, en Miquel Carrillo.
Sinzi igihe nsigaje kwisi, sinzi umubare w'inyenyeri.
Aquesta setmana obro el mail i veig un missatge d'ajuda, com tants d'altres que arriben. Una dona africana, la Victoire Ingabire, lluita per recuperar la seva llibertat i potser l'esperança de tot un continent davant el Tribunal Africà dels Drets Humans i dels Pobles. Aquest es pronunciarà en pocs dies sobre l'apel·lació que va presentar perquè revisi la sentència d'empresonament de 15 anys que pesa sobre ella per part del govern de Ruanda, dels quals ja n'ha fet 6 entre reixes. No us enganyeu, l'Àfrica en té molta esperança i mai la perdrà, com Amèrica Llatina i tots els pobles del món que viuen oprimits. No els hi queda res més, és com l'aire que respiren. Sense ella seria impossible viure sota l'eterna condemna de la negació dels drets elementals. A la Victoire l'acusen de negar el genocidi per fer-la fora de la política d'Uganda. El bloguer saudí Raif Badawi porta al mateix temps a presó acusat d'insults a l'islam i apostasia. I a la Berta Cáceres la van sentenciar fa un any amb un tret al cap per defensar els béns comuns, com van fer amb milers de companys i companyes de lluita que mai sortiran a cap notícia. Abans dictin sentència definitiva per la Victoire, aquests dies haurà acabat el Mobile World Congress a Barcelona i tot el coltan que va alimentar els conflictes dels grans llacs estarà empaquetat a la fira o a les nostres butxaques. El nostre monarca li haurà donat temps per col·locar uns vaixells de guerra i trens d'alta velocitat als monarques saudis, al seu darrer viatge, i les nostres empreses, nostres perquè invertim estalvis i fons de pensions sense voler saber la veritat, seguiran construint represes als rius de Centroamèrica. No es tracta de decidir entre el nostre atur i el patiment d'altres, com s'expulsava de sobre davant les càmeres, també aquesta setmana, l'alcalde de Cadis, ara expacifista, de tenir la culpa o no, sinó d'assumir que tots hi col·laborem i tenim una responsabilitat en què a molts llocs del món no hi hagi ni drets, ni pau, ni llibertat, sinó presons i cementiris, tots plens, i de ser valents i assumir tots el nostre petit rol, més enllà de fer un donatiu a qualsevol causa. Necessitem que arribin cartes d'esperança, però sobretot de victòries, ni que siguin petites, a qualsevol lloc del món. Totes sumen i amb el nostre compromís les fem créixer. Un dia l'esperança esdevindrà aire, però per cridar victòria, Victoire, tant de bo la coneixem tots algun dia.
Me gustaría que entre nosotros las lágrimas se pudieran evitar.
Hola, soc Tere Palop, coordinadora de projectes de l'Associació Catalana per la Pau. El proper divendres 10 de març a les 7 de la tarda a l'edifici de Comissions Obreres que està a Via Laietana número 16 farem una sessió informativa sobre les brigades de solidaritat que realitzem des de l'Associació Catalana per la Pau, una entitat, una ONG de cooperació al desenvolupament, i explicarem què són les brigades per viatjar a Colòmbia i a Palestina i conèixer la realitat de mà a mà a través dels nostres socis locals. Si voleu més informació, adreceu-vos a estiudesolidaritat.cat.
Yo ya no los quiero si no estás aquí.
Solidaris, no et donis per vençut.
No, oh, 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 oh.
I ho hem deixat pel final perquè ara és quan hem de donar les gràcies al Consell Municipal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona perquè aquesta setmana ens ha concedit una menció especial en els seus premis anuals de comunicació. Els solidaris estem molt contents, és un repte, és una responsabilitat i amb cada nou reconeixement això es nota. Perquè valoren, diuen, que aquest programa promogui l'estat del benestar i la protecció social. Per donar les gràcies i també per felicitar la resta de guardonats amb qui vam compartir el vespre de dimarts al Saló de Cent. Eva Pineda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adrià.
If you wanna be my friend, you want us to get along.
Tres categories, ràdio, premsa i internet. Quins van ser els altres premiats?
Aviam, mira, d'una banda, el grup de periodistes Ramon Bernils per l'article Presó i aïllament, la mort de Raquel, que denuncia les condicions dels departaments especials de règim tancat de les presons catalanes. També Ràdio Trinijove pel programa Inclou-me, que dona veu a les entitats compromeses amb la població en risc d'exclusió del barri de la Trinitat Vella de Barcelona. Va recollir el premi l'Anna Montoro, directora de Trinijove i editora de l'Espai.
Som una ràdio petita, una ràdio comunitària que va néixer fa ja 30 anys, que volia tenir un mitjà de comunicació en principi per poder donar veu als joves de la Trinitat, que fossi com una eina, no?, de dinamització i d'integració dintre del barri, però que després al llarg del temps ha volgut obrir portes i que altres entitats, altres col·lectius també poguessin estar aquí.
També premiat el Centre d'Acollida Assís per la campanya 404 Homeless Not Found. Diferents persones van cedir el seu perfil durant 40 hores, el seu perfil a les xarxes socials, 40 hores i 4 minuts, aquests 404, perquè persones sense llar hi expliquessin la seva història. El director del Centre Assís es diu Jesús Ruiz.
Vam tenir persones que ens deien, no?, que sobtades de la solidaritat que havia hagut al seu entorn. Vine a casa meva, on estàs? Vaig a buscar-te, no pot ser, però tu estaves treballant. I el que diu la campanya és canviar la mirada si ho has fet per una que tens a prop i que coneixes, dona un pas més i fer-los també per les persones que estan en situació de vulnerabilitat.
A Twitter, etiqueta 404 Homeless Not Found. Allà trobareu totes les històries.
Més premis. L'Espai Sense Ficció de TV3 pel reportatge Tokima rescata el mar Egeu de la caseta Ideas Factory en coproducció amb Televisió de Catalunya, que retrata la feina d'un equip de socorristes catalans que salven vides a l'illa de Lesbos.
I mencions especials, també.
Per la revista de Ciutat Vella, Massala, un mitjà independent i gratuït que porta més de 10 anys informant i fent denúncia i crítica social. I què millor que aprofitar l'ocasió per continuar lluitant. Si no, escolteu què va dir un dels seus redactors, Miguel Martín.
Queríamos también reivindicar a dos colectivos estigmatizados. El colectivo Mantero es uno de los grandes tabúes de esta ciudad, donde los grandes medios de comunicación, por una parte, y la Guardia Urbana como un poder soterrado, han marcado una línea bastante clara de aquello que no se puede cambiar. Y, por otra parte, el colectivo de trabajadoras sexuales y, principalmente, nuestras amigas, vecinas y compañeras de lucha de la calle Robador.
I menció també pel documental Caure del Niu de Susana Barranco i per l'arxiu il·lustrat de l'odi, de Ruido Foto i Sos Racisme.
Enhorabona a tots, gràcies, Eva.
Adéu, bona tarda.
Obrim l'arxiu. L'arxiu il·lustrat de l'odi, menció especial en la categoria d'internet del Premi de Comunicació del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona. Laia Gómez, companya de premi, enhorabona.
moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Un arxiu a internet en el que es recullen les històries, les denúncies de persones que han patit atacs racistes i xenòfobs. Com funciona aquest arxiu, Laia?
Bé, funciona com una plataforma de denúncia d'una banda, on es recullen tot un seguit de fotografies i imatges enregistrades, entrevistes enregistrades en audiovisual. L'idea de Toni Arnau, el fotògraf, en el que es poden veure els relats de les persones en primera persona, que expliquen com van viure aquesta situació, aquesta agressió, i un recull d'imatges una mica interpel·lant l'espectador directament en el propi etnocentrisme o el propi prejudici racista, més enllà del que un aparentment pot saber de si mateix, fins i tot.
Exacte. És una feina que heu fet a mitges, el grup de documentalistes, de fotoperiodistes de Ruido Foto i Sorracisme. D'on surten aquestes denúncies, Laia?
Exacte. Sorracisme, amb tota la seva trajectòria i la gran tasca que fan, tenen un servei que es diu SAIT, Servei d'Atenció i Denúncia, i qualsevol persona que el pateixi o que sigui víctima d'algun tipus d'agressió d'aquest tipus es pot adreçar gratuïtament allà i es recull la denúncia. El Sorracisme té un servei d'advocats que funciona per acompanyar aquests processos, que són feixucs i realment no és tan conegut que existeixi, però reben una llau de casos, la veritat.
Què és pitjor, Laia? Ser víctima d'un atac racista o que després, un cop n'has estat víctima, ningú t'escolti i que ningú et faci cas?
Precisament. Ens hem trobat durant les entrevistes i fent investigació dels casos que una de les coses que pitjor es diuen és la impunitat, moltes vegades, per part de la justícia, davant de la versió que acostuma a ser entre la persona agredida amb informes mèdics de la situació i que, lamentablement, en molts dels casos són comeses per agents de la policia o d'altres cossos, i la versió policial. I aquí és quan una de les situacions més afectables que hem pogut detectar era aquesta qüestió, no? Com pot ser que la justícia no ens doni la raó, no respongui, o fins i tot ens condemni si no hem pagat la multa, per exemple.
Suposo que no feu aquesta feina només pel pur exercici de fer un arxiu. Què en fareu després d'això?
Això és part de tota una estratègia, no?, que va en consonància amb la missió que té el racisme d'una banda i la missió que té Ruido Foto, de documentar situacions normalment invisibilitzades de vulneracions greus dels drets humans de les persones i difondre-la, comunicar-la, donar-la a conèixer amb totes les mesures que puguem. L'arxiu a la web i a les xarxes socials és un espai, però va en combinació amb exposicions que fem en gran format a l'espai públic perquè siguin d'alt impacte. Una de les estratègies de Ruido Foto és comunicar a través de les exposicions, ja que la seva idiosincràsia és la fotografia, d'alguna manera, però també sortir de les sales, que és l'espai més tradicional de l'exposició fotogràfica, i instal·lar-la a l'espai públic, al carrer.
I fer-lo circular per les xarxes socials, qui el vulgui visitar, archivodelodio.com. La Laia Gómez és investigadora i membre d'aquest projecte, l'Arxiu Il·lustrat de l'Odi, de Ruido Foto i Sorracisme. Laia, moltes gràcies.
Moltes gràcies i felicitats a vosaltres també.
Que vagi bé, adéu-siau.
Salut, salut.
Avui hem apurat, eh? Un solidaris antídot contra la transfòbia, contra el racisme i els extremismes, i per aprendre a vetllar pels defensors dels drets humans, que al cap i a la fi ho fan pel bé de tots. Per això fem els solidaris. Avui, l'Eva Pineda, la Marta Molina, en Ricard Garcia, la Rosa Silloé, en Roger Fontarnau i l'Adrià Bas. Tot això que heu escoltat avui, rescateu-ho a catradio.cat i a les nostres xarxes socials. I dissabte que ve, a les 3, aquí, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé, adeu-siau!
Guàrdia, amb Enric Calpena. L'Empordà ha estat una terra marinera. Per això mateix ha patit al llarg de la història l'atac de pirates i corsaris. N'ha patit, però també n'ha generat. Pirates i corsaris a l'Empordà aquest diumenge a l'Enguàrdia.
Enguàrdia, els diumenges de 3 a 4 de la tarda.
Segueix-nos també a través de l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat. Catalunya Ràdio.
Més continguts.
Més especialitzats.
Més Catradio.
Més Catradio.
Catalunya Ràdio amplia l'oferta de continguts.
Catradio.cat.
Ara amb més programes amb nous enfocaments, nous temes.
Comunicació política.
Els Spin Doctors.
El rock català.
Bon dia, malparits.
Pedagogia.
L'ofici d'educar.
Col·lecció de sons.
Paisatges sonors.
Lletres de cançons.
Lletres sonats.
L'entorn del teatre.
Entre caixes.
El blues en estat pur.
T'agrada el blues?
I molts més. Descobreix-los i escolta'ls quan vulguis.
Més Catradio, el dial digital de Catalunya Ràdio a catradio.cat.